Express.
Abrigueu vos de valent, amics oients, bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, perquè avui sí que realment fa fred. Tenim entre 0 i 1 grau positiu a aquesta hora aquí al centre de la ciutat d'Olot, però neus passen baixos de valent, eh?
Sí, la majoria de temperatures les tenim entre 0 i sota 0. Tenim l'excepció de 2 graus a Anglès i 5 a Figueres. Fora d'aquí tenim 0 graus a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Banyoles. Un de negatiu a la Vall d'en Bas, a Vic i a Girona en tenen 2 sota 0 a Mieres, a Castellfollit i a Ripoll. N'hi ha 5 de negatius a Das i 9 sota 0 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps. Dani Ramírez.
Avui el fred anirà fort. De fet, vam tenir una bona mostra ahir. 4 sota 0 a Olot i a 9:45 de la nit ja glaçava al voltant de 0 graus. Una nit tota ella sota zero, per tant a molts indrets 3, 4, 5 sota zero de mínima, aquí a la Garrotxa, però bé, arribant novament a 5, 7, 8 sota zero a la Cerdanya i alta muntanya per sota dels 10 o 15 sota zero. A Tos ahir 15 sota zero, a Ull de Ter a 2.400 metres 12 sota zero. Un ambient molt fred que ens porta també algunes gelades tímides arran de mar. I avui un dia variable, més aviat sol al matí i migdia, la tarda es pot ennuvolar i al final del dia alguna nevada feble, pot arribar al Pirineu, però també cap al nord de l'Empordà, bàsicament doncs cap a l'Albera o les Salines, cota de neu molt baixa, 300-400 metres amb aquest fred. De dia costarà passar dels 8 graus a l'interior, dels 10, 11 o 12 cap a la costa i prelitoral i per tant serà un dia de ple hivern. Bé, tampoc canvia el temps a cara divendres. De matinada encara pot caure alguna nevada al nord de les comarques de Girona, a cota molt baixa, però després s'anirà aclarint. De fet, dissabte i diumenge seguirà la tendència d'estabilitat, d'ambient sec, sol, però nits molt, molt fredes. Podríem tocar a fons aquest cap de setmana a les valls, en zones habitades, no pas alta muntanya, doncs amb temperatures que podrien anar dels 4 als 8 sota 0 a molts indrets de l'interior. Ara doncs tenim un hivern per endavant molt viu i podria aguantar 7 o 8 dies més.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
El medi ambient avui és protagonista en el nostre informatiu. La recollida selectiva a la Garrotxa ja ronda el 60%. Són dades del Sigma que, sense comptar amb Olot, demostren que la instauració de contenidors intel·ligents està funcionant. El 2021, la recollida selectiva a la comarca era un 20% més baixa. Des de fa 3 mesos, tots els pobles de la comarca, excepte Besalú, utilitzen aquest sistema. Els contenidors intel·ligents permeten saber a cada moment no només on es llancen les deixalles, sinó a qui pertanyen i si aquest dipositari recicla correctament o no. Escoltem el president del Sigma, és en David Llongarreu.
10 anys vista, hem de ser capaços, entre tots, perquè estem dient que no és l'únic que hem ficat, nosaltres la via pública ha fet una eina. L'eina tindrà èxit o no tindrà èxit en funció del nivell que en fem cada un de nosaltres a l'hora d'anar a dipositar els residus.
Mentrestant, el Centre Integral de Residus de la Garrotxa costarà 48 milions d'euros. El 2023 es faran els primers treballs d'adequació del terreny. De cara al 24, es preveu la fase final de la infraestructura. S'ubicarà el Clot de les Mules, als terrenys on hi ha l'abocador actual, ja que les dimensions ho permeten, per espai. Serà un equipament punter en tecnologia, pedagògic i tindrà una doble funció: tractar els residus que li vagin entrant i eliminar els acumulats a l'abocador fins a recuperar l'espai. Santi Reixac, president del Consell Comarcal.
L'any que ve ja tenim, ja es comença per aquí, acabar d'arreglar tot el tema doncs, urbanístic, que ja quasi està tot lligat i tot a punt, perquè això, el bo d'això és que anem conjuntament amb l'Ajuntament de Beuda i amb el Consell Comarcal. Jo crec que d'aquí és el que hem d'estar més contents, que anem tots a una, no? I llavors suposo que l'any que ve seria quan ja seria doncs, per fer doncs, la planta aquesta.
I en matèria mediambiental, la Vall d'en Bas ha estrenat el primer bus elèctric de tot l'estat. Es destinarà exclusivament al Clic.cat, el servei de transport a demanda en funcionament des de fa un any i mig a la zona. Té una autonomia de 200 quilòmetres i es carregarà les cotxeres que té ICT a les Mates d'Olot. L'any passat, el Clic.cat va transportar més de 6.300 persones. L'Àlex Gilabert és el gerent de Teissa.
Doncs aquest és un autocar, és un autobús, diguéssim, doncs, de configuració urbana, per tant, amb plataforma baixa i amb accés doncs, per la gent amb mobilitat reduïda i diguéssim amb cadira de rodes. Té 21 places, 10 assentades i 11 de peu, i és un vehicle que té la tecnologia BMW al darrere, diguéssim, és tant el que és tota la part elèctrica, és la típica, diguéssim, dels vehicles, dels cotxes BMW, fabricat per una fàbrica turca, en aquest cas. Ara estan apareixent nous fabricants, que es diu Karsan, que està a Bursa, i aquest vehicle, doncs, la peculiaritat que té és que té 88 kWh d'energia embarcada en bateries, i això et dona una autonomia amb els consums que hi ha d'uns 210 km estimats.
Crida desesperada de les entitats per trobar gent disposada a col·laborar-hi de forma desinteressada. El Gos de Sant Roc, per exemple, ha perdut la meitat dels seus membres en els últims anys. Un dels objectius més immediats és incentivar els joves per poder seguir preparant esdeveniments i evitar la desaparició.
És molt, per mi, molt. A mi em sap molt de greu perquè som poca gent i de vegades ens plantegem, ostres, tirem endavant o no tirem endavant, perquè és que tots estem com una mica saturats entre el que tenim el dia a dia per fer i que només ens falta involucrar-se en això, però, ostres, jo no vull que es tiri enrere ni que s'acabi, i jo crec que és essencial trobar gent com l'Aran i joves de que ens ajudin i que vinguin i que se'l facin seu i que el tirem endavant entre tots.
Són paraules de l'Alba Roca, és una de les membres del Gos de Sant Roc, el dia en què també us explicarem que l'Associació Música Els Masos impulsa una nova edició de les seves xerrades i audicions. Amb aquesta iniciativa, que es farà a la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot, l'entitat pretén posar en valor la música clàssica. La primera sessió serà aquest cap de setmana, amb una conferència a càrrec de Jordi Domènech dedicada a Farinelli i la música barroca. Escoltem precisament en Guillem Martí, és un dels membres de l'Associació Música Els Masos.
La primera xerrada serà la de Jordi Domènech dedicat a Farinelli i a la música dels castrati. En general, diguem-ne, de l'òpera barroca, en general, que jo crec que en els últims anys, a més, ha tingut molta... abans l'òpera era la música, no?, de Mozart cap endavant, i realment avui en dia escoltar música de Monteverdi, de Händel, de Cavalli al Liceu és una cosa que s'ha normalitzat moltíssim, i ell és un especialista en això.
I avui també sentirem a l'Olotina Maria Branyes, que ja és la dona més gran del món amb 115 anys. Aquest dimarts va morir a França Lucille Randon, que en tenia 118 i que fins llavors era la dona més longeva del planeta. La Maria Branyes segueix vivint a la residència d'Altura d'Olot.
No crec que n'hi hagi cap. És la vida, que tens una bona naturalesa, que suporta tot, no has estat mai malalt. Això també és important.
Són paraules de la Maria Branya just abans de la Covid. Per cert, una malaltia que ella va tenir i que va aconseguir superar amb 113 anys. De seguida és dit. Parlem de Càritas, i d'aquesta casa els mitjans de Corissa Garrotxa han oficialitzat un any més el compromís amb Càritas Garrotxa. Ràdio Olot, Olot Televisió i Garrotxa Digital promocionaran les accions d'aquesta entitat social de la comarca per millorar el dia a dia de les persones que ho necessiten.
Són els programes Sentir, per una banda, que toca la promoció emocional de les persones a nivell individual, i el Fem Comunitat, que treballa en grup i, bueno, va des de coses de treball, de feina, per aconseguir feina, fins a inserir-los a la societat, encara que inserir-los no és la paraula adequada, sinó de connectar-los amb la societat.
Són paraules d'en Joan Peláez, membre de Càritas a Garrotxa, parlant precisament de dues de les accions que Càritas impulsa aquest any destinades a una trentena de dones de la Garrotxa. I a l'antena dels 5 minuts més també hem de parlar d'esports, perquè tot és a punt pel proper enfrontament de l'hoquei Olot. I atenció, perquè l'hoquei Olot Neus vol girar la truita acabant la primera volta en victòria.
Els de García i Piera buscaran els 3 punts davant el Taradell a la Josep Jou aquest dissabte a les 8 del vespre. Després de dues derrotes consecutives, els olotins necessiten capgirar els resultats i assistiran al partit amb gana. A la prèvia, el club donarà pa amb tomàquet i truita de patates a tots els assistents.
Escoltem l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García.
Doncs un Taradell més del mateix de l'any passat. Sí que és veritat que han perdut el seu golejador, entre cometes, que es va retirar en Dani. Però, bueno, han fitxat en Palazón, tenen l'any passat, per exemple, tenien de les millors porteries que hi havia, però aquest any encara corroborem més, perquè han fitxat en Xavi Puigbí, i que és un porter que ha estat a l'èlit a dalt de tot, sobretot molts anys a Portugal.
I la Run for Cancer d'enguany intentarà superar els 540 participants aconseguits l'any passat. Amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer, el diumenge 5 de febrer arriba aquesta mítica prova de la Fundació Oncolliga Girona.
Les persones que s'apuntin abans del 26 de gener rebran una gorra i altres obsequis.
Escoltem precisament un dels promotors de la iniciativa.
Hi ha una ruta de 5 quilòmetres que es fa per la zona del Parc Pedratosca, que és una ruta fàcil, quasi tothom la pot fer. Hi ha gent que vagi en cotxet, serà una mica difícil, però és apte per a tothom. Després la ruta de 10 quilòmetres, se surt de l'estació, es pujada fins a dalt, a Sant Valentí de la Pinya, després es farà una volta per la muntanya Montolivet i es tornarà al recinte firal, allò de l'antiga estació. Dit tot això, de moment és el que tenim preparat. Que pot haver-hi algunes sorpreses més aquest any que estem estudiant.
Sens dubte, una cursa especial on tots els diners recaptats van destinats a la Fundació Oncolliga Girona i on s'espera, com diem, superar aquest mig miler de participants aconseguits en l'edició passada. Titulars del dia amb el suport de Vinyes Gravoleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Avui s'acaben les obres a la carretera de la Canya. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar ni al carrer Toledo, al carrer Jaén, al carrer Pou del Glaç, a l'avinguda Doctor Joaquim Danés i al carrer Fluvià. Aquest matí tallaran al carrer Aigua i a la tarda al carrer Dolors. Avui finalitzen els treballs a la carretera de la Canya i els vehicles que circulin per la carretera de la Canya provinents de la Canya podran circular amb normalitat i els vehicles que vagin direcció a la Canya seran desviats per carretera a les Cries. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
Final del partit a l'estadi municipal. Unió Esportiva Olot 1, Associació Esportiva Prat 1. L'Olot ha millorat a la segona meitat, ha aconseguit l'empat a 1, gol d'Ernest Forgues a centrada de Vigues, però s'ha quedat aquí.
L'Olot es va quedar a mitges, i així no fem prou. Ho volem tot perquè, si no, la permanència serà impossible. Diumenge comença la segona volta i la dinàmica ha de canviar. Diumenge, en directe des de l'estadi municipal, Olot Espanyol B. Partit exigent contra el tercer classificat. A 4:15 de la tarda, la prèvia. I a 5:15, el partit. Amb David Planella, Pau Masó, David Bosch, Jordi Barranco i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perri Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Som-hi serem! Som-hi serem! Som-hi serem!
Perquè nosaltres sempre hi som.
Entrem en matèria. La recollida selectiva a la Garrotxa ronda el 60%. Són dades del Sigma que, sense comptar amb Olot, demostren que la instauració de contenidors intel·ligents Neus està funcionant.
El 2021 la recollida selectiva a la comarca era un 20% més baixa. Des de fa 3 mesos, tots els pobles de la comarca, excepte Besalú, utilitzen aquest sistema. Els contenidors intel·ligents permeten saber a cada moment no només on es llencen les deixalles, sinó a qui pertanyen i si aquest dipositari recicla correctament o no.
Per gentilesa d'Olot Mits.
Informa Roger Isern.
El procés de
selecció de residus ha pres una gran importància en les nostres vides en els darrers anys. El canvi climàtic i la situació ambiental del planeta no són de les millors i per això s'han implementat sistemes per posar-hi fre. Un d'ells és la recollida de deixalles a través dels contenidors intel·ligents. A la Garrotxa tots els pobles compten amb aquest sistema. L'única zona que no hi compta és Olot. Després de 3 mesos, on a excepció de la capital, tota la comarca utilitza els contenidors intel·ligents, els números de recollida selectiva han millorat. El president del Sigma és David Llongarriu.
A nivell de comarca, sense comptar Olot, doncs tenim els últims 3 mesos del 2022 ja completament tancat i ens posen un nivell de selecció del 55%, que si ho comparem amb el 2021 estàvem al 40-41%. Només estic parlant d'aquest nivell de selecció fent referència als contenidors de la via pública. Si aquí sumem les recollides selectives que aconseguim de la deixeria mòbil, de les deixeries locals, més la roba, piles, olis, etc., creiem que ens posem a nivell de recollida de comarca, sense Olot, doncs a l'hora del 60-65%.
Segons dades del Sigma, entre el 6 i el 7% de la població que utilitza els contenidors intel·ligents per la recollida de residus encara no ha anat a buscar la targeta. Llongarriu explica que es va fer una campanya informativa important i el que permet saber aquest sistema.
Permet saber l'ús que fem del servei i on tenim a llançar els nostres residus. Si tenim una major necessitat d'utilitzar el contenidor d'envasos, perquè els residus d'envàs és molt més voluminós i ens han de treure més de sobre. Aquella família que no va mai a llançar residus o de matèria orgànica perquè no fa selecció, aquesta diferenciació entre o bon ús o mal ús d'un usuari sí que el sabem, no la generació, perquè el que no fem és pesar els quilos recollits a nivell individual. Sí que pesem el contenidor, però l'aportació que pugui fer una persona individualment sí que no es pesen.
El president del Sigma, David Llongarriu, també parla sobre els reptes en perspectiva al 2035. Es mostra optimista i confia que entre tots es faci la feina.
En 10 anys vista hem de ser capaços, entre tots, perquè estem dient que no és l'únic que hem ficat, nosaltres la via pública ha fet una eina. L'eina tindrà èxit o no tindrà èxit en funció del nivell que en fem cada un de nosaltres a l'hora d'anar a dipositar els residus.
La recollida selectiva a través de contenidors intel·ligents a la Garrotxa és un procés que va començar l'agost del 2021 i es va tancar el setembre del 2022 amb la integració de les preses. Compta amb un total de 1.600 contenidors i més de 12.000 targetes.
Mentrestant, el Centre Integral de Residus de la Garrotxa costarà 48 milions d'euros.
Aquest 2023 es faran els primers treballs d'adequació del terreny. De cara al 2024 es preveu la fase final de la infraestructura. S'ubicarà el Clot de les Mules, als terrenys on hi ha l'abocador actual, ja que les dimensions ho permeten per espai. Serà un equipament punter en tecnologia, pedagògic i tindrà una doble funció: tractar els residus que li vagin entrant i eliminar els acumulats de l'abocador fins a recuperar l'espai.
El 2023 es presenta com l'any definitiu perquè la planta de tractament de residus de la Garrotxa comenci a ser una realitat. Després d'una dècada, fa un any que es van començar a traçar les línies perquè el centre es construís a la planta de Beuda. La nova planta de tractament de residus que es projecta a Beuda estava pressupostada a inicis del 2022 per uns 25 milions d'euros. Ara, a inicis del 2023, els números gairebé es doblen. Així ho explica el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac.
Estem parlant de 48 milions d'euros. Això el que s'ha anat previsent, doncs, i ara el que farà és obtenir aquest projecte que està considerat, doncs, de tenir aquest valor, però jo crec que és una cosa que serem punters aquí a la Garrotxa i que, bueno, n'hi estem molt il·lusionats tots plegats.
Durant l'última dècada, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha estat buscant una ubicació que apuntava a Sant Jaume de Llierca, però aviat farà un any el Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa va posar sobre la taula una opció per desencallar el tema. Es va proposar construir una planta de gasificació dins les instal·lacions de l'abocador de Beuda. Reixac confirma que aquest any es faran els primers treballs perquè el 2024 el Centre Integral de Residus estigui construït.
L'any que ve ja tenim... Ja es comença per aquí, acabar d'arreglar tot el tema, doncs, urbanístic, que ja quasi està tot lligat i tot a punt, perquè això, el bo d'això és que anem conjuntament amb l'Ajuntament de Beuda i amb el Consell Comarcal. Jo crec que d'aquí és el que hem d'estar més contents, que anem tots a una, no? I llavors suposo que l'any que ve seria quan ja seria, doncs, per fer, doncs, la planta aquesta.
El Centre Integral de Residus de la Garrotxa suposarà el punt i final a un projecte demandat fa molts anys.
S'espera que en els propers mesos Acció Climàtica concedeixi un ajut econòmic per tal de contribuir en el cost total. Encara no es coneix el calendari exacte dels treballs.
La qüestió mediambiental i la gestió dels residus està a l'ordre del dia no només a la comarca de la Garrotxa, sinó també al Baix Empordà, perquè la Generalitat i els ajuntaments que formen part del Consorci de Solius no s'acaben de posar d'acord sobre qui ha d'assumir els costos de clausura de l'abocador.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Pereira, afirma que això correspon a la Mancomunitat, que rega contra la gestió de tots aquests anys, i subratlla que per responsabilitat s'haurien d'haver reservat diners per fer-hi front.
El Baix Empordà no pot esperar més en decidir sobre el futur, sobre la planificació d'on van i què fa amb els seus residus. Una decisió que, per A, per B o per C, masses anys els governs anteriors ha defugit aquesta decisió. I, per tant, ja no pot esperar més, s'ha de fer aquesta planificació, s'ha de prendre aquestes decisions i ho volem fer teixint gran consens amb els ens locals d'aquest territori.
De la seva banda, el Consorci critica que la clausura es faci sense marge de maniobra i recorda que, a més dels 5 ajuntaments que l'integren, hi ha una quinzena de municipis més que aboquen a Solius.
I del Baix a l'Alt Empordà, perquè el Consell Comarcal instal·larà 1.500 panells solars al centre de tractament de residus i a l'abocador de Pedret i Marzà. En concret, s'instal·laran 1.080 panells pel consum i 432 per l'abocador, ocupant una superfície total de 3.800 metres quadrats.
La iniciativa es finançaria parcialment amb una subvenció rebuda pels fons europeus Next Generation. L'actuació està pressupostada amb 800.000 euros.
I no deixem encara el medi ambient perquè la Vall d'en Bas ha estrenat el primer bus elèctric de tot l'estat. Es destinarà exclusivament al Clic.cat, el servei de transport a demanda en funcionament des de fa un any i mig a la zona.
Té una autonomia de 200 quilòmetres i es carregarà les cotxeres que la TIC té a les Mates d'Olot. L'any passat el Clic.cat va transportar més de 6.300 persones.
La Garrotxa tindrà el primer bus totalment elèctric de Catalunya i de tot l'estat. Cobrirà el servei del Clic.cat de la Vall d'en Bas, que uneix el municipi amb Olot, Ridaura i les preses. El nou vehicle ha tingut un cost de 300.000 euros i tindrà capacitat per a 21 persones. Té un motor elèctric de 135 kW que permet superar pendents del 25%, un dels grans hàndicaps que presentaven a priori aquest tipus de vehicles per a l'orografia de la vall. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Juli Fernández, ha dit que l'estrena d'aquest bus totalment elèctric demostra l'interès del govern per lluitar contra el canvi climàtic.
La Vall d'en Bas, la Garrotxa, es converteix en pionera, es converteix en líder, i això ho hem d'explicar avui així, no? Molt clar. És el primer lloc de Catalunya, el primer lloc on tindrem un autobús elèctric.
El gerent de Teixa, Àlex Gilabert, ha assenyalat que el bus elèctric de la Vall d'en Bas té tecnologia punta i que compta amb dos punts de recàrrega que s'instal·laran a les cotxeres de la companyia a Olot.
Doncs aquest és un autocar, és un autobús, diguéssim, doncs de configuració urbana, per tant amb plataforma baixa i amb accés doncs per la gent amb mobilitat reduïda i, diguéssim, amb cadira de rodes. Té 21 places, 10 assentades i 11 de peu, i és un vehicle que té la tecnologia BMW al darrere, diguéssim, és tant el que és tota la part elèctrica, és la típica, diguéssim, dels vehicles, dels cotxes BMW, fabricat per una fàbrica turca, en aquest cas. Ara estan apareixent nous fabricants, que es diu Karsan, que està a Bursa, i aquest vehicle, doncs, la peculiaritat que té és que té 88 kWh d'energia embarcada en bateries, i això et dona una autonomia amb els consums que hi ha d'uns 210 km estimats.
De la seva banda, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha destacat la importància que l'estrena del nou bus es faci en una zona rural on els seus veïns necessiten aquest tipus de serveis.
Per al món rural això és molt important. El primer transport 100% elèctric del país, transport a demanda, serà la Vall d'en Bas. Ja no tant a la Vall d'en Bas, home, evidentment com a alcalde n'estic humilment orgullós, sinó perquè, amb tot el respecte, no s'ha estat en un entorn urbà, ha estat en un entorn rural. I això per mi és molt significatiu.
El Clic.cat es va estrenar a l'estiu del 2021. L'any passat va transportar 6.382 persones, transportant una mitjana de 24 persones al dia. Es calcula que durant aquest període s'han reduït un 69% les emissions en comparació amb una línia de bus regular. El 80% de les reserves s'han fet a través de l'aplicació Nemi.
I un últim apunt en matèria mediambiental. La flota d'arrossegament de la Costa Brava comença la seva aturada biològica de 2 mesos, pocs dies després que l'encerclament probablement reprengués l'activitat, les 65 embarcacions de les confraries gironines no sortiran a pescar al llarg de les properes setmanes.
Malgrat això, hi ha algunes diferències entre les diferents confraries. La de Palamós, per exemple, va iniciar l'aturada l'1 de gener. Les de Port de la Selva, Llançà i Roses ho faran dilluns que ve i no hi tornaran fins al 3 d'abril. Blanes, en canvi, començarà el 27 de gener i ho mantindrà fins al 26 de març.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Altres notícies. Una trentena d'eurodiputats demanen al president espanyol i al seu homòleg francès la reobertura dels passos fronterers. La petició s'ha fet a través d'una carta que han impulsat els eurodiputats dels Verds Jordi Soler i François Alfonsi i el socialdemòcrata Eric Andrieu i l'han signada 31 membres de la cambra.
En una roda de premsa des del Parlament Europeu a Estrasburg, diversos eurodiputats i l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, han denunciat la situació que es viu des de fa més de 2 anys i han afirmat que el tancament vulnera el dret europeu.
Demanem a l'estat francès que s'ho repensi i que no porta lloc tenir talls fronterers tancats al segle XXI i amb espai Schengen.
Els parlamentaris esperen que la situació s'abordi aquest dijous a la cimera hispano-francesa que s'ha de celebrar a Barcelona i que França canviï d'actitud.
Girona comença a dibuixar el mapa per identificar els punts de la ciutat on les dones se senten insegures i actuar per revertir-ho. L'Ajuntament activarà una enquesta telemàtica a la web per veure quins llocs de la via pública cal millorar i, sobretot, saber per què quan elles hi caminen tenen sensació d'inseguretat.
Per respondre a l'enquesta caldrà identificar-se i les dades seran únicament per ús intern. L'alcaldessa Marta Madrenes diu que el mapa serà una eina viva que s'anirà actualitzant.
Veurem si la gent contesta, si no, això ho difondrem, si les dones se senten segures de contestar aquí, no, si prefereixen fer una trucada, no, si... Vull dir que anirem explorant, igual alguna cosa l'hem de tornar a canviar, vull dir, quan no pots veure d'altres exemples d'èxit, doncs el que vas a davant, doncs, bueno, a vegades no tot surt bé.
Entre les solucions, abans aquí pot haver millorar la il·luminació, moure aparcaments que estrenyin la vorera, posar parades d'autobús a demanda o instal·lar càmeres de seguretat en cas que allà s'hi hagin comès delictes.
Crida desesperada de les entitats per trobar gent disposada a col·laborar-hi de forma desinteressada.
El Gos de Sant Roc, per exemple, ha perdut la meitat dels seus membres en els últims anys. Un dels objectius més immediats és incentivar els més joves per poder seguir preparant esdeveniments i evitar-ne la desaparició.
Informa Aniol Puigverd.
El Gos de Sant Roc fa 28 anys que organitza el Sant Roc Fest, un festival que any rere any costa més d'organitzar degut a la dificultat en la qual es troben les entitats per poder reunir més gent. No només es tracta d'aquesta entitat de Sant Roc, sinó que moltes associacions es troben amb aquesta problemàtica on a la gent li costa molt organitzar i formar part d'un grup sense rebre'n res a canvi. El Gos de Sant Roc anteriorment eren més d'una quinzena de membres que havien organitzat la caminada i altres activitats durant l'any. Amb el pas del temps, l'entitat ha perdut més de la meitat dels integrants sense incorporar-ne de nous. Segons un dels membres del Gos de Sant Roc, Aran Fernández, una de les raons és per la manca d'informació que tenen.
Però, per exemple, els joves del meu voltant també el que manca és falta d'informació en aquest sentit, perquè crec que, per exemple, jo em vaig assabentar perquè, bueno, tinc un company de feina que em va dir, hòstia, mira aquesta entitat, jo, vale, m'apunto. Però és complicat en termes de falta d'informació, no m'enterava que hi havia això.
Clar.
Des de les diferents associacions i entitats que pateixen aquest tipus de dificultats, creuen que la clau està en el jovent. Al final, els més joves són els que tenen més ganes de fer coses. Els barris de la ciutat i els pobles de la comarca tenen moltes ganes d'organitzar activitats culturals, esportives o socials, però no poden. A Sant Roc, per exemple, el festival que es du a terme durant un dia d'estiu és realment imprescindible pel barri i la seva gent. Ho explica una de les membres del Gos de Sant Roc, Alba Roca.
Ostres, molt. Per mi, molt. A mi em sap molt de greu perquè som poca gent i de vegades ens plantegem, ostres, tirem endavant o no tirem endavant, perquè és que tots estem com una mica saturats entre el que tenim el dia a dia per fer i que només ens falta involucrar-se en això, però, ostres, jo no vull que es tiri enrere ni que s'acabi i jo crec que és essencial trobar gent, com l'Aran i joves, de que ens ajudin i que vinguin i que se'l facin seu i que el tirem endavant entre tots.
Tot i les dificultats que tenen associacions com el Gos de Sant Roc per poder tirar endavant els seus projectes, per falta de gent i de recursos, la idea és tornar a realitzar el festival aquest any. Una diada musical per a tots els públics i amb diferents ambients que vol seguir amb la mateixa filosofia dels últims anys.
I parlant de música, l'Associació Musicals Masos impulsa una nova edició de les seves xerrades audicions.
Amb aquesta iniciativa que es farà a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot, l'entitat pretén posar en valor la música clàssica. La primera sessió serà aquest cap de setmana amb una xerrada a càrrec de Jordi Domènech dedicada a Farinelli i la música barroca.
Fa 8 anys que l'Associació Musicals Masos organitza un festival d'estiu que pretén difondre la música de cambra en diferents concerts per la Garrotxa. Un cop s'ha consolidat el cicle, des de l'organització buscaven impulsar una nova activitat durant aquests mesos d'hivern. El 2022 va ser el primer cop que van realitzar una nova activitat que es basa en dur a terme xerrades audicions monogràfiques a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Aquest nou cicle començarà aquest dissabte i busca fer difusió de la música clàssica per arreu del territori. Un cicle que espera que tingui l'èxit que va tenir l'edició anterior. Un dels membres de l'Associació Musicals Masos és Guillem Martí.
Que estava en pandèmia i que es havia de reservar entrada, doncs va tenir bona acollida, vull dir, es va omplir tots els dies, etc. I penso que bueno, teníem ganes de continuar i això, aquesta és una mica la idea. La idea una mica també de que la tasca de l'associació no només sigui fer concerts, sinó fer divulgació de la música i especialment de la música clàssica, diguem-ne, que és el nostre terreny.
Aquest cicle de xerrades audicions es dividirà en 3 sessions repartides en un dissabte de cada mes. El d'aquest cap de setmana serà a les 12 del migdia a la Biblioteca Marià Vayreda, a càrrec del compositor i contratenor Jordi Domènech, que ha estat present en grans escenaris musicals com el Liceu i també en diferents projectes arreu del món. Aquesta primera xerrada anirà dedicada al músic Farinelli i la seva música.
La primera xerrada serà la de Jordi Domènech, dedicat a Farinelli i a la música dels castrati. En general, diguem-ne, de l'òpera barroca, en general, que jo crec que en els últims anys, a més, ha tingut molta... vull dir, abans l'òpera era la música, no?, de Mozart cap endavant, i realment avui en dia escoltar música de Monteverdi, de Händel, de Cavalli al Liceu és una cosa que s'ha normalitzat moltíssim, i ell és un especialista en això.
A part de la xerrada d'aquest dissabte sobre la música barroca, hi haurà 2 ponències més. Una que anirà dirigida a la música de Mozart i la importància de les seves obres, a càrrec de Jordi Tarrús, membre de l'Associació Musicals Masos. L'altre, a càrrec de Guillem Martí, també membre de l'associació, parlarà sobre les fronteres entre el jazz i la música clàssica. A més, també han organitzat un cicle de música de cambra protagonitzat per l'Escola Superior de Música de Catalunya, que vindrà a Olot durant 3 caps de setmana seguits a partir del pròxim diumenge 19 de febrer per exposar els seus nous projectes.
Vei de la música clàssica a la gastronomia. Altrofòrum de Vic creix i es trasllada enguany al recinte firal al Sucre per acollir del 3 al 6 de febrer un ampli programa d'activitats.
La Festa de la Tòfona presentarà un complet programa dirigit tant a amants d'aquest producte com a professionals de la restauració. L'objectiu és doble: acabar de posicionar Catalunya com el gran productor de tòfona i estimular-ne la utilització a les cuines particulars i el consum entre la població. Per això, enguany, destacats cuiners com Nando Jubany faran demostracions que, superada la pandèmia, també es podran tastar. Daniel Ulià, que és el director del Altrofòrum.
En aquest sentit, l'objectiu és que les persones coneguin el producte, sàpiguin com tocar-lo a la cuina, com l'han de cuinar. Per això vindran xefs, diferents xefs reconeguts, que ens ensenyaran com cuinar-la, i a més aquest any, a diferència d'altres anys, la podrem tastar, és a dir, que els platets que faran es podran tastar, d'acord? Per tant, això és una oportunitat que tenim de poder atansar la tòfona a la gent.
El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires, l'Acadèmia de la Tòfona i el Congrés Internacional de la Tòfona són altres clàssics de la cita.
Escolteu, els 5 minuts més, ja són 2 quarts tocats, fem una pausa i de seguida parlem de la dona més gran del món, que la tenim aquí, a Olot, és la Maria Branyes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas, per fer-te la vida més còmoda.
L'olotina Maria Branyes ja és la dona més gran del món, atenció, amb 115 anys.
Aquest dimarts va morir a França Lucille Randon, que en tenia 118 i que fins llavors era la dona més longeva del planeta. Maria Branyes segueix vivint a la residència del Turó d'Olot.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Maria Branyes ja és la dona més gran del món. Aquest dimarts va morir la persona que fins ara ostentava aquesta longevitat, Lucille Randon, de 118 anys, i que d'aquí a pocs dies n'hauria fet 119. Branyes segueix vivint a la residència del Turó de la capital garrotxina i, si continua bé de salut, el proper 4 de març farà 116 anys. La segueix de ben a prop la japonesa Fusa Tatsumi, que va néixer unes setmanes més tard. Actualment Maria Branyes està entre les 30 persones que més anys ha fet de tot el planeta, sumant homes i dones segons les dades. Tot i que fa un parell d'anys que la família prefereix que la Maria no sigui entrevistada, la darrera vegada que la televisió va poder parlar amb la Maria demostrava tenir encara una gran memòria.
Hi ha hagut molts casaments dels fills i els naixements dels nens i moltes coses bones a la vida. Rumiar, pensar, resar i ja està.
Maria Branyes va néixer l'any 1907 a San Francisco, als Estats Units, i més tard va establir-se a diversos pobles i ciutats de Catalunya, entre les quals Olot. Des de la residència olotina, de moment, no s'han ofert declaracions, així com de la pròpia família. Tot i així, asseguren que la Maria segueix vivint tranquil·la.
Doncs endavant amb la Maria. Més coses. Els mitjans d'aquesta casa de Corissa Garrotxa refermen el seu compromís amb Càritas Garrotxa. En Ràdio Olot, Olot Televisió i Garrotxa Digital promocionaran una vegada més les accions d'aquesta entitat social de la comarca per millorar el dia a dia de les persones que ho necessiten. Enguany estan treballant amb dues accions destinades a una trentena de dones de la Garrotxa.
Corissa Garrotxa i Càritas Garrotxa han renovat el conveni de col·laboració amb els diversos mitjans de comunicació del grup per seguir donant resposta a les necessitats socials de la comarca a través de la feina que dia a dia fa Càritas. Un conveni que ha de servir perquè les accions que es fan des d'aquesta entitat social de la comarca es puguin continuar duent a terme per ampliar la visibilitat i per animar nova gent a contribuir per millorar la vida de les persones amb més necessitats de la Garrotxa. Ho expliquen Joan Manuel Robles, gerent de Corissa Garrotxa, i Carles Uller, president de Càritas Garrotxa.
L'acord de bona voluntat per part nostra d'un any més difondre a través dels nostres canals, a través dels nostres suports, Olot Televisió, Ràdio Olot, el seu missatge important per al qual continuen necessitant tant voluntaris com la col·laboració ciutadana, i aquest és el nostre humil gra de sorra que podem fer per ells, i òbviament també es veurà reflectit en mitjans com el Garrotxa Digital, el nostre diari digital.
És una satisfacció molt gran poder comptar amb la potència i la força de difusió dels dos mitjans de comunicació més importants de la comarca, sobretot en l'àmbit digital, per donar veu i altaveu a l'acció de Càritas. I
Càritas posa l'accent enguany a dos programes per millorar la vida d'una trentena de dones de la comarca a través de dos projectes. Ho explica un altre membre de Càritas, Joan Pegaez.
Són els programes Sentir, per una banda, que toca la promoció emocional de les persones a nivell individual, i el Fem Comunitat, que treballa en grup i va des de coses de treball, de feina, per aconseguir feina, fins a inserir-los a la societat, encara que inserir-los no és la paraula adequada, sinó de connectar-los amb la societat que els envolta, vaja, que és la societat de tots.
La signatura d'aquest conveni s'ha oficialitzat aquest dimecres.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més!
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. L'hoquei Olot vol girar la truita acabant la primera volta amb victòria.
Els de Garcia i Piera buscaran els 3 punts davant el Taradell a la Josep Jou aquest dissabte a les 8 del vespre. Després de 2 derrotes consecutives, els olotins necessiten capgirar els resultats i assistiran al partit amb gana. A la prèvia, el club donarà pa amb tomàquet i truita de patates a tots els assistents.
Primer partit del 2023 a la Josep Jou per un hoquei Olot que no va començar amb bon peu l'any nou. Després de la derrota de diumenge passat a la pista del Barça Atlètic, els homes de Garcia i Piera es volen refer després d'encadenar 2 partits sense guanyar lluny de la Garrotxa. Els primers 5 minuts de la segona meitat a Llars Mundet van perjudicar a un hoquei Olot que, tot i fer un gran joc, no va ser efectiu. El tècnic de l'equip olotí, Jordi Garcia, remarca que durant aquesta setmana han treballat per evitar aquest tipus de situacions.
Amb equips com el Barça, que tenen molt gol, o per exemple el Taradell, que ens ve aquesta setmana, no podem tenir ni un segon de descans, ni de nerviosisme, ni de desconnexió, perquè al final passa el que passa.
Aquest dissabte l'hoquei Olot disputarà l'últim partit de la primera volta i rebrà el colíder del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, el Club Petit Taradell. Els osonencs sumen 24 punts en 11 partits, els mateixos que el Mataró. Els taradellencs han guanyat els 5 partits que han jugat fora de casa. Garcia espera un gran rival.
Doncs un Taradell més del mateix de l'any passat. Sí que és veritat que han perdut el seu golejador, entre cometes, que es va retirar en Dani, però bueno, han fitxat en Palazón, tenen, l'any passat, per exemple, tenien de les millors porteries que hi havia, però aquest any encara corroborem més perquè han fitxat en Xavi Puigbí, i que és un porter que ha estat a l'èlit a dalt de tot, sobretot molts anys a Portugal.
Per la banda olotina, tots els efectius estan disponibles i el factor de la Josep Jou és important. L'hoquei Olot vol deixar escapar els mínims punts possibles.
Ho tenim claríssim, sabem que juguem amb avantatges, sobretot per la gent que hi ha sempre al pavelló, perquè coneixem la pista, perquè ens donen aquesta empenta, i realment l'objectiu és perdre el mínim possible a la Josep Jou.
L'hoquei Olot Club Petit Taradell es disputarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la pista Josep Jou, des de 7:45, en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Abans, a partir de 6:45 de la tarda, es repartirà pa amb tomàquet i truita de patates en el marc d'una nova iniciativa del club.
Doncs, Roger, pren-te la truita de patates en prou temps, perquè si després has de fer la transmissió, necessitem que estiguis en condicions. La Ranfon Càncer d'enguany intentarà superar els 540 participants aconseguits l'any passat. Amb motiu del Dia Internacional contra el Càncer, el diumenge 5 de febrer, arriba aquesta mítica prova de la Fundació Encolliga Girona.
Les persones que s'apuntin abans del 26 de gener rebran una gorra i altres obsequis.
Escoltem en Guillem Guardiola.
Les delegacions d'Encolliga a la Garrotxa han unit forces per tirar la novena edició de la Ranfon Càncer endavant el diumenge 5 de febrer. La sortida de la prova es farà simultàniament a les 9 del matí en una dotzena de poblacions gironines i, com sempre, ofereix 2 recorreguts, un de 5 i un altre de 10 quilòmetres. L'organització ha fet una petició a tothom que es vulgui inscriure i obtenir un obsequi. En parla el delegat d'Encolliga Olot, Dani Codinac.
El cos important que reclamem que tothom s'inscrigui abans del 26 de gener. Volem donar a tothom que tingui l'obsequi.
Uns obsequis que es podran recollir a Olot de 4 a 7 de la tarda del dia anterior de la cursa o el mateix dia de 6:45 a 8:45 del matí. La delegació de Sant Jaume de Llierca, com a novetat, també ha muntat un punt de recollida a la plaça Mercat de 9 del matí a 1 del migdia el dia abans de la prova. La cursa sortirà des del recinte firal d'Olot.
Després hi ha una ruta de 5 quilòmetres que es farà per la zona del Parc Pedratosca, que és una ruta fàcil, quasi tothom la pot fer. Hi ha gent que vagi en cotxet, serà una mica difícil, però és apte per a tothom. Després la ruta de 10 quilòmetres, se surt de l'estació, es pujada fins a dalt, a Sant Valentí de la Pinya, després es farà una volta per la muntanya Montolivet i es tornarà al recinte firal, allò de l'antiga estació. Dit tot això, de moment és el que tenim preparat. Que pot haver-hi algunes sorpreses més aquest any que estem estudiant.
Enguany, la celebració de la Run for Cancer coincideix amb la 39a edició de les 24 hores a muntanya del Club Excursionista Olot. Codinac, que així doncs no promet la fita aconseguida el curs passat en què Olot va ser la població més solidària amb 540 participants.
No tenim previsió, tota la gent que vingui sigui bona, si arribem als 200, 200, si arribem als 300, 300, no posem límit, tot el granet de sorra de tothom que vingui, vingui, és benvingut.
Sens dubte, una cursa especial on tots els diners recaptats van destinats a la Fundació Oncolliga Girona amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer, que enguany cau el dia anterior de la prova. Les inscripcions es poden fer a través del lloc web d'Oncolliga Girona.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.